sol podries anar més de pressa, però per arribar més lluny cal que hi anem junts. El que hem viscut és a la nostra memòria. El que hem de viure és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel.
Fundació Roca i Pi patrocina De cap i de nou.
Bona tarda, benvinguts. Passen 5 minuts de les 3 de la tarda. Un dimecres més som aquí, De cap i de nou. Vivim envoltats d'estímuls. Ara mateix us està arribant el so de la meva veu a través de l'amplificador d'un aparell electrònic, però també, si afinem una mica més, podem observar que de fons hi ha una melodia, la sintonia del nostre programa. La sentim? I també, mentre ens escolteu, podeu observar el lloc on sou, si és més lluminós o més fosc, si predominen uns colors o uns altres. Potser teniu al davant una revista o potser un objecte i mentre ens escolteu aneu posant més atenció, aneu variant, ara l'estímul, poso l'atenció aquí, ara poso l'atenció allà. I això és el que fem contínuament, posar atenció, escollir un estímul per sobre dels altres. Ara bé, com funciona aquest procés? Si posem l'atenció en un estímul o en un altre, com condiciona la meva vida? Si tinc tendència a distreure'm, puc aprendre a focalitzar millor la meva atenció? Doncs poseu atenció que tenim resposta per tot això. Avui, el De cap i de nou.
De cap i de nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Parlarem, doncs, avui d'atenció. Ens preguntarem i intentarem respondre la qüestió: podem ser els amos de la nostra atenció i dirigir-la cap allò que ens beneficia? I ho farem amb les següents persones. Avui ens acompanya la doctora Rosa Casafont, llicenciada en Medicina i Cirurgia i màster en Neurociències, i ens acompanya el Jordi Carretero.
Casado. També.
Que ara està aixecant el braç
com diner. M'estava mirant i dic...
El Jordi Carretero des
de Control d'Això. Els Jordis.
I el Jordi que
està... Ja està, el Jordi Casado ha de ser primer que tu.
No sé què vas a... Cada dia que ve l'Esteve...
Mira que la R...
Comencem amb una mica de caos,
és un abús, això. A l'alfabet vas tu primer, Carretero.
Així doncs, a veure, ens endrecem una mica.
Ens endrecem.
Posem atenció.
Sí, perquè ara vinc jo, eh?
Sí. Ja tinc el teu bosguard preparat. A veure, silenci.
A veure, dóna'm un... Quina
colla. Espera que encara no t'hem saludat, Rosa.
Tornem-hi.
A veure, estàvem saludant el Jordi Casado.
Molt bé.
Jordi, bona tarda i benvingut.
Bona tarda a tothom.
Esteve Pujol, Déu vos guard.
Déu vos guard a tothom.
Déu vos guard a tothom. I ara sí, ara d'aquí no res saludarem a la Rosa Casafont. Però abans, recordar que amb tots aquests que som avui aquí, que fem tot aquest xivarri, comencem aquest De cap i de nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom. De cap i de nou.
Doncs ara sí que anem a saludar a la doctora Rosa Casafont. Mira, és que admiro i m'entrebanco i tot, ja. No content que estigui, aquí.
Sí,
doctora Rosa Casafort, benvinguda.
Gràcies, bona tarda a tots. I jo també estic molt contenta de ser aquí.
Un altre cop, de cap i de nou. Llicenciada, recordem una mica el perfil per les persones que no recorden ara mateix la doctora Rosa Casafont, que ja ha vingut altres vegades al nostre programa. Llicenciada en Medicina i Cirurgia, màster en Neurociències, realitza activitats assistencials i formatives amb el seu propi mètode, el mètode TABIT, orientat a la reestructuració cognitiva i a la gestió emocional i del comportament. Aquest mètode el podem trobar en el llibre Viaje a tu cerebro d'Ediciones B. Com que ens agrada molt saber què passa en el nostre cervell, que ens ho expliquin bé i saber a veure com ho podem reendreçar, això, doncs per això un cop més t'hem tornat a convidar. Moltes gràcies, Rosa.
A vosaltres.
Moltes gràcies,
gràcies
per ser aquí. Avui parlant de l'atenció. Atenció, que a més aquí hi barregem la paraula consciència, la paraula pensament. Com les endrecem, aquestes tres paraules? Pensament, consciència i atenció. Què és cada cosa? I una mica com les podem... com es relacionen entre elles? Allò una mica per tenir el mapa, el plànol del que avui parlarem.
Intentarem fer-ho una mica senzill, tot i que no ho és gens.
No ho és.
Eh?
Ja ens avises d'entrada.
Sí. Home, la nostra ment és una entitat molt complexa i que té una colla de funcions que interactuen entre elles, i això és el que ens permet funcionar per la vida. Llavors, la consciència seria un estat de la nostra ment. L'atenció és una funció de la nostra ment.
Un estat i una funció.
Sí.
I això, com ho acabaríem d'afinar per entendre la diferència entre una cosa i l'altra?
La consciència, podem estar conscients, podem estar inconscients, però també hi poden haver nivells de consciència.
Uh-huh.
Per tant, sabem de la consciència que la perdem i que la recuperem. La perdem, per exemple, quan estem inconscients perquè ens han anestesiat, la perdem quan dormim, estem a son profund, i la recuperem quan ens despertem. Ara bé, dins de la consciència també podríem definir l'autoconsciència, que és diferent a quan parlem de consciència. L'autoconsciència seria aquell coneixement del que més propi i el que més aliè. I sabem que hi ha estructures especials que aquestes sí que les hem almenys una l'hem pogut definir, que es cuida de l'autoconsciència, que és una part de l'escorça molt petitona que es diu ínsula i, sobretot la dreta, la part anterior de la ínsula dreta, participa en el nostre nivell d'autoconsciència.
Per tant, aquesta sí que l'hem pogut localitzar en el
almenys
cervell.
Almenys un lloc...
Per tant, si hi hagués una lesió en aquesta part del cervell,
sí,
tindríem un seriós problema d'autoconsciència.
D'autoconsciència, mm-hmm, sí. La part anterior de la ínsula dreta. I és una part d'escorça que està entre el lòbul frontal, el temporal i el parietal. I està amagadeta dintre.
Si poséssim allò, el dit aquí...
Aquí quedaria sobre l'orella, més o menys, una mica...
Sobre l'orella esquerra.
Sí.
Dreta, perdó. Dreta.
Que
veia del
això.
Dèiem en mirall.
I amagadeta dintre.
Home, sí, ben, llavors, ben tapada ben i ben tapat. Protegida.
No, però no del crani, sinó del cervell també. Els
d'acord,
lòbuls, uh-huh, tapen aquesta part. S'hauria d'apartar els lòbuls per veure-la.
Uh-huh.
Llavors, la ment no l'hem localitzada a cap lloc. Tot i allò, hi ha una frase preciosa que diu en Chopra, que diu, experimentem la informació i l'energia de forma subjectiva a través de la ment i de forma objectiva a través del cos, no? I tot sent tan subjectiu, doncs no l'hem pogut localitzar.
Això vol dir que a vegades hi ha persones que imagino que poden tenir una lesió parcial en alguna part del cervell, però que malgrat això continua tenint la capacitat de ser conscient.
I tant que sí. Bé, amb la consciència influencia en moltes àrees.
Uh-huh.
Avui, si entréssim aquí, jo suposo que ens apartaríem una mica del tema que tenim, però és molt interessant, eh? I podem entrar un altre dia.
No, només per acabar de allò de rematar allò de la consciència.
Sí.
Allò que diem, escolta tu, la teva consciència, eh? Això, sí. Fes-ho, això ho faré segons la meva consciència, quan diem això, aquí ens estem apartant una mica,
sí,
del tema,
sí,
pròpiament neurològic.
Ho diem,
o del,
sí,
del, pròpiament,
entrem en el tema moral. Eh?
Això...
Entrem en el tema moral, que aquest ja és un altre camp. Quan parlem de consciència, és aquest estat que em permet identificar, estar despert, eh? És un estat de consciència, fer atenció plena és un altre estat de consciència, uh-huh, i estem meditant. Uh-huh. Eh? Fer una atenció dispersa, per exemple, com mirar les musaranyes, és un altre estat de consciència.
Ara, en tot cas, aquesta consciència més moral, això sí que seria potser una part d'aquesta autoconsciència.
Sí, home, forma part.
Formaria part de l'autoconsciència.
Segur.
Esteve, sí.
Deixes el lingüista dir una cosa,
vinga,
només.
Vinga.
Clar, això és un cert error de la nostra
semàntic,
llengua.
No?
Clar, semàntica. Perquè amb llengües nòrdiques, anglosaxones, són dues paraules ben diferents, no?
La consciència moral...
moral i la consciència psicològica. Mm. Vull dir, una mica nosaltres tenim la falla que fem servir la mateixa paraula. Que de vegades va bé per fer jocs de paraules, eh? Que tot té els seus avantatges, els inconvenients, però és una
algun
certa,
joc de paraules?
Sí, una certa falla.
En saps algun, amb consciència o no?
No, ara no se m'ha acut cap, però durant el programa ja me l'inventaré.
Doncs vinga, escolta'm.
Com comú,
mira, preneu
que
nota,
són funcions d'alt nivell.
Preneu,
sí,
preneu nota que tenen... avui no acabarem el programa sense esperar... un joc de paraules sobre la consciència.
Va,
Jordi,
va,
pel
va,
final, sí, d'acord? Molt bé, això pel que fa a consciència. Atenció, dèiem que la consciència és un estat, distingíem aquest apartat de l'autoconsciència, que a més
sí,
la podem localitzar en el cervell en un lloc molt
sabem
concret.
Sabem que hi ha aquesta zona que hi participa. No sabem si és l'única, de moment l'hem identificada.
D'acord, d'acord. Amb el cervell sempre anem descobrint coses.
Sempre.
Encara no
és que la nostra ment és meravellosa. Mm-hmm. Llavors, som intel·ligents, però no tant com per entendre-ho tot.
Mica en mica.
Mica en mica,
mica en
i suposo que no hi arribarem mai, i per això és aquesta al·licient tan magnífic.
De sempre continuar buscant.
Exacte.
Atenció, que és una funció, ens deies.
Fixa't. Consciència i atenció, a vegades podem barrejar-les. L'atenció és una funció de la ment. La consciència és un estat de la ment. L'atenció influencia amb la consciència. Però hi ha una diferència molt significativa que el professor Morgado sempre la diferència, que diu la consciència integra i l'atenció analitza.
Mm.
O sigui, i és molt bo això, perquè pràcticament són oposades,
Una integra, això. Ho dic a poc perquè ho vaig com intentant
sí,
dibuixar dintre.
És que és bo, eh?
És molt bo, això.
Si li has de dir a poc perquè l'Oriol és una mica lent, segons com, eh? Vull dir que...
No penso pas el mateix, eh?
No
és molt segur, per això.
Jo repeteixo, perquè jo reconec que sí, que molt ràpid no sóc, molt ràpid no sóc. Quan estudiava piano això ja m'ho deia. Deia, tu els adagios molt bé, però
sí,
després
però...
quan ve el vivace tens feina. Però llavors això sí, lento però seguro. La consciència és un estat que integra les idees, que integra tot el...
Integra conceptes, integra percepcions... Sí.
Uh-huh. I l'altre, en canvi, és una funció que...
Una funció de la ment que analitza.
Analitza. Uh-huh. Anem apuntant.
Ara bé, l'atenció, podem fer diferents atencions, no? Perquè hi ha l'atenció inconscient.
Ah, sí?
I tant, En aquest moment...
Però llavors quan diem, escolta, para atenció, mira'm.
Aquesta
dir, no, t'estàvem mirant inconscientment.
Aquesta és activa,
no podem dir això.
Activa i conscient.
Posa un exemple, Rosa, una atenció...
Una atenció activa conscient és la que jo puc invertir per fer un problema, per estar ara aquí parlant de determinats conceptes amb nosaltres i amb els, tots, amb els oients.
Uh-huh. En aquest moment focalitzem l'atenció...
Focalitzem, uh-huh. I una atenció dispersa seria quan somio truites. Quan somio truites i si algú em veiés em fumaria un clatalloc si sóc adolescent o sóc un nano segur, que diríem, para atenció.
Però...
I l'atenció dispersa és boníssima. I l'inconscient, que és el que m'anaves a demanar
això mateix anava a dir, perquè a veure, ara dispersa
està...
o inconscient?
Està... No, 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 no. L'atenció inconscient és la que la meva ment fa en aquest moment per tot allò que en un moment determinat podrà considerar rellevant i portar-m'ho a la consciència, però que en aquest moment jo tinc àrees en el meu cervell que inhibeixen el que aquestes percepcions puguin venir aquí a interferir el que estem fent ara.
Uh-huh. Per un
és
exemple.
Fantàstic, eh?
Sí, 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 ja veig per on vas, però un per exemple,
exemple
crec que l'acabarem de fer. Vinga.
Tenim, escolteu bé ara. Hi ha un so musical de fons. Hem parat atenció conscient activa a buscar-la. La nostra percepció mental la teníem, d'aquesta música, però fins que no hem dirigit l'atenció conscient no l'hem captada de forma conscient. I fa efecte, això.
És com la respiració, que no som conscients sempre de que estem respirant.
I ho fem.
I ho fem.
I ho fem. Home...
Vindria a ser per aquí?
No.
Això no és atenció. Sembla que tinc un exemple per això. Ara imagina que tenim aquesta música de fons aquí, que si estem parlant del que estiguem parlant, no la tenim a la consciència
activa.
I focalitzada. Però en canvi, de cop ens posen de fons, el Jordi ens posa una música que ens encanta i que de seguida, bum, passa a primer pla aquella consciència. Aquella
això...
música, aquella... És a dir, si una... No?
No és ben així.
No l'encertarem. Esteve, toca tu ara.
Ja ens has dit.
Un exemple més clar. Oriol, tapa els ulls. De quin color porto jo, que està, no miris, que està penjada allà al penjarrobes, la peça aquesta que portava jo avui a sobre.
No li puc xivar?
De quin color, de quin color era?
No t'ho sé dir.
Era curta, era una americana o era una peça esport?
No t'ho sé.
Coi, que no et fixes en res, tu,
Espera, color caqui, allò marró claret.
Ara, sí, vas bé.
Exacte. Seria... De quin color? Clar, sí.
Ho has retingut, però sí, no, portava... no ho tens en el conscient.
Tu ha portat el conscient, la teva ment, quan ell t'ha fet la pregunta i has hagut d'anar a buscar la memòria. Si hagués considerat poc rellevant el que això ho aportessis, no ho sabries. No ho sabries. En canvi... la nostra percepció capta, molt més inconscient que de forma conscient. La nostra atenció és limitada, és molt limitada. I perseguim l'exemple...
La nostra
atenció conscient és limitada. Llavors, perseguint l'exemple que ell deia que era molt bo de la música, anaves molt bé a l'inici. Aquesta música de fons que captem i que no en som ben bé conscients de que la captem, si en un altre moment la sentim en una altra banda, és possible que jo digui, ai, mira, ara he pensat amb el Jordi, amb tots dos, amb l'Oriol i amb l'Esteve, i no sé ben bé per què això, perquè ha gravat en memòria associativa la música que teníem de fons amb la nostra trobada.
I tot d'una manera inconscient.
I de forma inconscient.
I encara jo hi afegiria, Rosa, allò que els psicòlegs en diem la síndrome del moliner.
La síndrome del moliner?
Sí, sí, es diu així. El moliner es desperta quan la mola es para.
Ah, bé. Mm-hmm.
Es desperta.
Sí, sí.
La falta d'estímul fa que, o bé, el mariner es para el motor de la nau i es desperta. Què passa aquí?
Quan de cop hi ha massa silenci, no?
És a dir, quan falta l'estímul, allò s'anava captant, i estava dormint el tio. I el moment que falla l'estímul, el moliner es desperta i diu, s'ha parat el molí, tu.
Sí, també.
Ho estava captant,
també.
Perquè és que si no seria conscient que hagués parat el molí o el motor, no?
I en canvi...
No dic res més, Rosi.
No, però
un concurs,
si és molt bo...
Sembla un concurs, a veure.
Sí.
Jo porto 0-2, tu. No participo més.
Són coses complementàries fantàstiques.
Vinga, sí. digues, que t'acabes el dit, Rosa.
Anava a dir que el que has dit tu també m'ha recordat que una música, com explicaves tu, que hi parem atenció, és perquè l'emoció sempre dirigeix l'atenció en el primer estímul. L'emoció la dirigeix. I nosaltres, com que tenim una escorça prefrontal i tenim capacitat d'inhibir l'atenció que fem a aquest estímul, quan allò pensem que no és prou rellevant, variem. Però inicialment l'emoció mana. I mana amb què? absolutament amb totes les funcions mentals.
Doncs aquí és on tenim... Ara entrarem aquí, si et sembla bé, perquè justament anava a preguntar-te això, eh? Qui mana sobre la nostra atenció? Però abans, anem a veure què ens diuen des del carrer, que avui han sortit a preguntar què és el que més li dificulta concentrar-se en una tasca. Anem a veure què els han respost els nostres col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
¿Qué es lo que más le dificulta concentrarse en un trabajo, en una tarea?
Yo ninguno, porque no trabajo.
Pues supongo que depende con quién haga esa tarea, es decir, los compañeros. Supongo la motivación o las ganas de querer hacer eso con mucho esfuerzo o no, según qué tarea sea, si estoy motivado o no.
Los coches.
Los problemas cotidianos.
Depende de la tarea que sea.
Mis propios pensamientos, que me disperso y es lo que realmente me entretiene todo el rato y hace que no pueda concentrarme.
Doncs totes aquestes distraccions tenen la gent de Sant Andreu que han trobat els nostres col·laboradors.
Jo em sento identificat, també.
Sí? Buf. Han dit companys, els altres. Els altres aquesta em distreuen.
No, però
eh?
si no em motiva el que faig, o el meu cap comença a pensar coses que no estic fent en aquell moment, Déu.
Problemes, sorolls, han dit també aquests pensaments.
Hi ha una cosa molt interessant amb això que diu el Jordi, i és que la motivació, que és quan naixem, ja portem en el disc dur una emoció que és l'emoció, l'interès, no? La curiositat. I aquesta emoció que és primària és la que obre la porta a l'atenció, que puguem aprendre. I això, evidentment, ho mantenim durant tota la vida. Per tant, és molt interessant el que...
Ho mantenim o ho hem de mantenir? És a dir, s'ha d'exercitar aquesta inquietud...
De petitons ho tenim molt viu. El que passa que després ho adormim. No vol dir que no tinguem capacitat. La curiositat la podem estimular i és boníssima per aprendre i per adquirir coneixement. Molt bo.
Això pel que deien d'aquest element de la motivació. Si una cosa no estic motivat, em distrec.
Sí.
La meva atenció marxa d'aquí.
Sí.
Aquest, a vegades ens costa amb sorolls, diríem... Distraccions més externes, els companys, els sorolls, massa els cotxes... No sé...
És que està demostrat que quan nosaltres fem multitasca, què vol dir això? Que quan posem l'atenció en moltes coses alhora, o en dues o en tres, baixa el nostre rendiment. Llavors, per exemple, tenir una música de fons sense lletra em pot ajudar a concentrar. Però una música amb lletra, no, perquè... ja he de focalitzar l'atenció en dues coses diferents i baixa el rendiment. Això s'està estudiant moltíssim, hi ha molts estudis fets, fins i tot el tema del mòbil en els cotxes, els mans lliures pot evitar accidents o no, i s'està dient que no, que els mans lliures tampoc els evita, o sigui, el fet de posar l'atenció en la conversa i haver de posar també l'atenció en les coses que hem de preveure mentre conduïm, doncs que no ens va bé. I fins i tot en un estudi que es va fer amb 7.000 persones, em sembla que va ser a Utah, es va veure que només el 2,5% de població d'aquestes 7.000 persones tenien capacitat de fer multitasca sense baixar el rendiment.
El 7%?
Sí.
I totes eren dones, a més, no. Totes eren dones, no, Rosa?
El 2,5%
ja no has captat.
Jo he sentit un 7. Eren 7.000 persones.
Això.
La memòria inconscient.
El 2,5% de 7.000, no sé què és això,
poc.
Un...
Mira.
18, 19...
Són 70, 140 i la meitat, 175 persones.
Carai, Jordi.
2,5?
Perquè l'1% de 7.000 és 7.
El 10% són 70, no?
Doncs l'1, 7. Ah, no, 7, 14, calla. 17 persones.
17 persones.
Zero menys, 17
persones. 17 persones de 7.000 podien fer realment...
Multitasca sense baixar el rendiment. Molt poques. I això es pensa que pugui ser... o un procés evolutiu o que hi hagi implicada la genètica. Ui, necessitem més programes.
Ja,
Anem.
A veure, preguntarem si ens deixen arribar a les 5 avui. Escolta, això que deia l'Esteve, que és un tòpic, però és cert, és possible que les dones estiguin més capacitades per fer més tasques a l'hora? Són més multitasques que els homes?
Sí, sí, sí. S'ha comprovat això, eh? S'ha comprovat. I, a veure, això té... Com s'ha comprovat? Hi ha unes zones que són potencials abocats, que es medeixen per l'electroencefalograma, que es veu que hi ha una ona, em sembla que és la P300, que quan és àmplia vol dir que tenim rendiment. Quan baixa la seva amplitud, el baixem. Amb dones s'ha comprovat que no baixa tant com amb homes quan fan multitasca.
I de fet, fixa't aquí, hem necessitat 4 homes per estar amb la Rosa. Vals per 4, Rosa.
No sé, això em sembla que seria discutible.
Després ja xerrarem els 4 i posem en comú, vale?
El que Oriol no en capta cap.
Entre que jo que sóc lent.
Jo que apunto.
El Jordi que no té motivació.
Quin equip, eh?
Escolta, l'Esteve que en té 72.
I encara fan experiments, no sembla que fan experiments.
Escolta'm una cosa, anem a veure, recuperem el tema de les emocions. L'emoció és qui mana sobre la nostra atenció.
Sí.
Què vol dir això? Què implica el fet de que la primera crida de la nostra atenció conscient vingui donada per l'emoció? Que realment qui dirigeixi on va el nostre focus sigui la part emocional, el nostre ja emocional.
Això és per mantenir la supervivència, eh? Estem fets d'aquesta forma perquè ens hem de mobilitzar ràpid per reaccionar si hi ha perill. I ve d'aquí. El que passa que després nosaltres som capaços de redirigir l'orientació d'aquesta atenció si pensem que aquell estímul no és prou rellevant com perquè ens faci mal.
Però allò que ens crida primer l'atenció és algo que, per tant, en principi ha de ser o plaent, on ens ha de fer por, on ens ha de fer angúnia...
Emocionalment impactant. Sí.
Però llavors tota aquesta gent que diu, escolta, jo no paro de això, tinc la ment dispersa, ara vinc, el cap em va cap aquí, ara el cap em va cap allà, i em costa mantenir una atenció sostinguda en una tasca, i clar, en principi és una cosa, mantenir l'atenció sostinguda és una cosa bona, perquè ens permet acabar les tasques abans, ens permet ser una mica més eficaços.
Sí.
Aquesta persona què ha de fer? Com pot modular això?
Hi ha diferents consells d'això, perquè... clar, una cosa és que puguis tenir una patologia de base. Però ara anem a parlar de les persones que més o menys podem considerar de que no hi ha patologia de fons. Què podem fer?
En el cas de patologia, per exemple, una de les patologies que vindria vinculada a això seria un dèficit d'atenció.
Un dèficit d'atenció, un trastorn obsessiu compulsiu. Aquestes patologies interfereixen amb la nostra focalització de l'atenció. Després també farem una pinzellada que no sempre focalitza l'atenció és quan som més efectius. Ja veurem.
Sí,
perquè,
sí. Això de matar la dispersió i criminalitzar-la, ja sé per on vas i això... Apunta Jordi, que també apunta que ha de sortir. Vinga.
Llavors, quins consells donaríem perquè la gent es pugui concentrar bé i pugui ser efectiu en una tasca concreta?
Que demana aquest tipus d'atenció.
La primera cosa és, sobretot, els hàbits saludables, mantenir-los. Això sempre ho dic perquè la gent se n'oblida. O sigui, el cos l'hem de cuidar. Ha d'haver dormit bé, s'ha d'alimentar bé i s'han de crear períodes de descans. No podem exigir massa temps l'atenció focalitzada. És impossible. O sigui, es diu que més de 30 minuts no som capaços de mantenir-la en plena forma.
Els adults, perquè les criatures no arriben ni a 5.
Sí, sí.
Per tant,
seria
correcte dir que de cada 30 minuts hauríem d'aixecar-nos, anar un moment a la veu i tornar a veure un glob d'aigua, fer...
I si no és cada 30 minuts, home, no pararem tan bé l'atenció, però sí que hauríem d'intentar centrar-nos en cada tasca concreta, amb allò i res més. Llavors, podríem evitar coses que distorsionin. Per exemple, com hem dit, el tema de la música amb lletra. El tema de que ens entrin constantment trucades telefòniques. El tema dels e-mails que constantment t'avisen.
El pipip, els whatsapps, tots aquests missatges que arriben així extras,
exacte.
No?
Exacte. Per als executius, per exemple, crear moments per contestar el correu. Un, dos, tres cops al dia serà per fer això, però la resta del dia el tinc apartat totalment. O les interferències, evitar les interferències de tot tipus per poder-nos facilitar, centrar-nos en allò. Llavors, a l'ara i aquí, el procurar estar pendent d'allò li influeix molt el si tenim o no preocupacions amb altra banda. Llavors,
un de les persones que han preguntat pel carrer contestava això, les preocupacions.
Els pensaments que m'atabalen, quan ella diu els pensaments vol dir que aquests pensaments o li donen massa feina perquè té coses pendents o la fan sentir malament, que és un altre dels altres motius. Llavors, estar tranquils és fonamental per poder centrar l'atenció. Els nens amb dèficit d'atenció, això també està comprovat, no? Quan més tranquils, quan més confiança els hi donem, més bons són els seus resultats. Llavors, per una persona sense cap alteració concreta, també el poder-te centrar en allò implica que estiguis tranquil per fer-ho.
I com ho podem fer si no estem tranquils?
Si no estem tranquils, primer ens hem de tranquil·litzar.
Hem de buscar...
Hi ha algunes eines ràpides en el llibre per tranquil·litzar-nos, però hi ha una cosa que és boníssima.
Vinga.
I és el tema de la contemplació, de la meditació. Diferents tipus de meditació s'ha vist que no només ens preparen en aquell moment per tenir més capacitat, sinó quan ja som experts meditant, quan nosaltres hem de parar atenció, la parem de forma molt més efectiva. I s'ha vist fins i tot que augmenta l'atenció visual d'ítems que es diu així en català, Esteve, que sí, que es pot, que d'altres persones que no són expertes meditant no ho capten, les persones que ho són sí, i fins i tot s'ha vist que poden canviar estructures en el nostre cervell i estructures i sistemes que ens donen més capacitat i més longevitat, amb potència.
I, ja m'estàs transportant aquesta frase que sempre ens dius i que m'encanta tant, que el cervell és plàstic, perquè què vol dir? Que és transformable amb cada experiència. Sempre ens ho dius, això, i m'agrada molt aquesta
frase.
Perquè cada vegada que pensem, ui, jo ja sóc massa gran per... Jo això ja no ho faré, i això no ho aconseguiré, jo sempre... Quan algú em diu això al davant, dic, no, que la doctora Rosa Casafont ens diu això.
I no només jo, perquè si ho digués jo només, no tindria cap importància. I jo, això ho trec dels millors investigadors mundials que hi ha.
El que passa que, com que la moció és més ràpida, a mi, per efecte, em surt primer la doctora Rosa Casafont que tots aquests.
I per proximitat.
I per proximitat.
Molt bé, moltes gràcies.
L'atenció és una cosa que, una de les coses que fem amb l'atenció cada moment és escollir, triar. Sí. Això, miro, focalitzo l'atenció aquí o focalitzo l'atenció allà, oi que sí?
Sí.
Escollim?
Sí.
Doncs ara, el que escollim ara, la nostra atenció és posar-la en la música que ve ara, que és una cançó del Llorenç Santamaria, un senyor que va començar com a roquer i després es va passar a un tipus de música molt més melòdic, i que justament diu això, diu escollir. Et sembla que l'escoltem?
Molt bé.
Doncs vinga.
Una curta o llarga vida. Hi ha una També existeixen els goixos, els odis i les penes, els temors, els rancors, els besos i les guerres. I existeixes tu, i existeixo jo, i existeix l'amor. Hi ha la distància, l'enyorança i l'ombra dansa. Hi ha el desig, lo formós i lo senzill. Hi ha l'engany, la farsa i la mentida. I hem d'escollir, i hem d'escollir.
Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 27 77.
Avui al De Cap i de Nou parlem de l'atenció. Ens preguntem, podem ser els amos de la nostra atenció i dirigir-la cap allò que ens beneficia? Estem parlant amb la doctora Rosa Casafont i ara, però, escollim també, triem posar la nostra atenció amb el que ens ha de dir l'Esteve.
De cap i de nou, pensaments d'un educador.
Esteve.
Ei.
Punt
14.6.
Punt 14.6, del llibre dels pensaments d'un educador de l'Esteve Pujol, d'Editorial Saragossa.
Compte que tenim un mini repte, Esteve, eh?
Sí.
Amb la paraula...
Ja la tinc apuntada.
Ja l'has trobat?
Sí, ja la tinc.
Vinga.
Això queda ara, de moment, queda fora del camp de l'atenció immediata.
Doncs vinga.
Molt bé. A veure...
Què diu aquest punt?
Abans de llegir el punt, Oriol, a veure, tu, per Pàmfil, què entens?
Un Pàmfil.
Sí, a veure, va, allò.
Un badoc, una persona així com desencantada, allò...
Figa flor.
Figa una mica flor. Sí, figa flor. Molt
bé, perfecte, ja en tinc prou.
Bé,
sí? Ja en tinc prou. Sí, no, ho has dit bé. Ja en tinc prou. Ara ve el punt. El Pàmfil és un encantat perquè tot li agrada i no es decideix per res. Qui de tot s'enamora no es podrà decidir mai per res. Fixa't. Pàmfil és una paraula eminentment grega. Pas passa pan i filoma, o sigui, vol dir aquell que ho estima tot, que li agrada tot. pensa en una construcció anglesa o francesa, no? I love, gem, no?
Uh-huh.
El Pàmfil és aquell a qui agrada tot. I com que li agrada tot, no fa res. Res. És un Pàmfil. És a dir, hi ha una...
Aquella manca com d'energia que imagines en una persona clar, Pàmfila és justament
és perquè... És perquè, clar, no sap què escollir, oi, tot li agrada, tot... No. Hi ha persones que tenen una abúlia, una falta de voluntat, per defecte, evidentment. Mm-hmm. Són persones que no hi ha manera... Però d'altres són abúlics per excés, que són els Pàmfils, els de estricte, no? És a dir, si a tu t'agraden totes... Et quedaràs solter, eh? Esclar, has d'escollir, tu has de dir, m'agrada aquesta, ja ho sé, però... Perquè és que si no, ai, aquesta, aquella... Escolta, arribes als 95 i encara estàs per vestir sants.
No és una indirecta, no, això?
No, està fet amb malícia, no, està fet amb malícia, no.
Ja ho sabia, que era broma.
Escolta, hi havia un savi, Jean Buridan, un savi del segle XIV, pensava que era professor de la Sorbona, que va... a fer una espècie de l'asa, s'anomena l'asa de Buridan.
Uh-huh.
Deia als seus alumnes, mireu, si poseu un asa, un ruc, entre dues senalles del fals, de palla, de, no? Exactament al mig es morirà de gana, d'inanició el pobre asa, perquè mai no podrà escollir si menjar-se la senalla de la dreta o la senalla de l'esquerra. S'anomena l'asa de Buridan. És a dir, quan hi ha dos estímuls, imagina't si n'hi ha molts, que m'estiren simètricament igual, amb la mateixa força, jo no em puc decidir mai. I el pobre asa de Buridan es moriria de gana. Hi ha una versió catalana, jo no sé si té res a veure, aquella frase de Mònica, que diu, és com l'asa de Mora, que de tot s'enamora.
Sí, aquesta l'he sentit a dir molt.
Que és una versió nostrada d'això. És l'asa de Mora, que com que de tot s'enamora, doncs, coi, pobret, doncs no fa res. Com que s'enamora de tot, no fa res no de fa res, res, no? Jo tenia un vell professor a la universitat que era solter, alerta, era solter, i deia, hem de tenir una nòvia. Vull dir, ho deia amb un simbolisme... Jo dic, ai de qui no tingui una nòvia. Serà un cadavèric ase desganat. Si ve per una causa contrària a la del ruc de Buridan, no? Perquè és que no tindrà... No, a la vida s'ha de tenir una... A veure, ara anem a dir una obsessió, no? Una dèria, no? Una passió, una nòvia. Les persones sense nòvia es queden abúlics, es queden sense voluntat.
Hem de posar l'atenció en un lloc.
Clar, això m'interessa. Oh, potser t'equivoques i tal. Tira, home, tira. Que si no, no... Bé, ja està. I cap l'altre punt. L'altre és el 13.9.
13.9.
13.9. Aquesta li agradarà molt, la doctora Casafont li agradarà molt. Segur. Diu, la persona sempre és abastable des de fora. No som diamant, encara que de vegades ho vulguem semblar. Som argila. Que va a la cosa...
Rialla d'orella a orella, per la rosa. Ja amb la cara ja ha apagat.
És a dir, a veure, jo pregunto, ara no t'ho pregunto tu, ni al Jordi ni a la Rosa, a qui no agrada ser original?
Mm-hmm.
Va. Compri aquest taxà, que porten 500 milions de persones, per l'altre cantó, i així serà original. Que colla de ser original, si ho porta tothom. Però queda bé, no? I a l'altra punta hi ha allò de a mi no em canvia ningú. Ai, cretí. A mi no em canvia ningú. Però, a veure, ser lliure, que a veure, jo he parlat de la llibertat i del gran valor humà, no vol dir no ser influenciable, ser refractari. No! No, la persona lliure precisament és lliure perquè és modificable, Rosa?
Sí,
perquè
sí.
És modificable. I modificable des de... Per això podem educar. A veure, jo no puc perdre de vista que si aquí estic parlant com a educador. Podem educar perquè podem influir. Mentre puguem influir, i en els camps en què influïm, eduquem. En paraules, sí, va, sí, però no te'n
refis. Però sobretot, oi?
No te'n refis, però sobretot... Saps per què, Oriol? Perquè les paraules sempre poden ser mentida.
Mm.
Tenen aquest trist do, que les paraules sempre poden ser mentides. En canvi, les obres... Mira, jo estic més segur que aquesta minissèrie del pare Casaldàliga...
Que vam fer ahir, abans d'ahir...
complement d'ahir, sí. Ha influït immensament en la consciència, en el sentit moral, de les dels 500 milions, que no les encícliques papals, que a vegades no les llegeix ningú, però i són, a veure, són paraula. Allò, no, allò són obres, no? Ens fem humans per imitació, no oblidem. Esdevenim humans, com tots els primats superiors,
Neurones mirall.
Neurones mirall. Neurones mirall. Tenim... Allò va ser un descobert impressionant. Els valors no s'eduquen. Deixa't fer un joc de paraules. S'ensenyen. Es mostren. En el sentit més literal, com un aparador, no? Un aparador. Els fills i filles, a veure, no ens han de veure com uns mestres que ensenyen, sinó uns pares i mares que practiquen. Després, ells faran el que creguin que han de fer per ser feliços. Ells decidiran. Tu ensenya, tu. Mira, jo sóc feliç fent això, fill meu. Tu mateix. O bé, fent això no sóc feliç, fill meu. El que ho veus? Fumant no sóc feliç. No, jo no fumo, però de tu mateix, no? Fins i tot els malalts terminals. Els malalts terminals, perquè són influenciables, tenen tota una sèrie de recursos al seu voltant perquè canviïn la manera de pensar, la manera de sentir-la. Clar.
De l'últim moment de la
vida. El malalt terminal, i tant que és influenciable. Si no, perquè se li posen totes aquestes ajudes. Perquè som, com he dit abans, som...
quina paraula he dit?
Modificables.
Modificables. Ja està. Modificables. Ja no som...
no això, som diamants.
No som diamants
en brut. Argila.
Sí, no som argila. Argila. Som argila. Una bonica, realment, una botica... metàfora. Gràcies, Esteve. Aquest primer pensament que ens comentava l'Esteve, Rosa, que ens parlava de hem de triar, hem d'escollir en determinats moments, hem de... Però hi ha altres moments en què sí que potser aquesta ment més dispersa també té beneficis, perquè a vegades sembla com allò de dir, escolta, la dispersió sembla que és com una cosa terrible, i potser també...
Són beneficis complementaris, o sigui, focalitzar amb el que deia l'Esteve, la primera reflexió, les passions... és el que realment enriqueix el món, no? Llavors, clar, l'atenció és la porta d'entrada, però la passió em farà que jo mantingui i sigui perseverant en influir en aquella direcció. Per altra banda, hi ha com a complementari la descoberta que quan nosaltres fem una atenció dispersa, que pot ser somiar truites, somiar desperts, hi ha un sistema molt especial que se'n diu xarxa per defecte en el nostre cervell, que comunica l'escorça prefrontal, la que tenim a darrere del front, amb una altra petita àrea que es diu cingulat anterior, que té a veure amb integració emocional, i l'hipocamp, que és el que guarda la memòria, aquells fets episòdics que hem viscut. Hi ha una comunicació sense que ens n'adonem que està preparant l'efectivitat que nosaltres podrem tenir quan pensem que estem prenent decisions conscients en un moment determinat. I aquesta feina l'hem fet abans. No la fem en aquell moment, l'hem fet abans. Llavors, els estats de meditació es veu que també treballen amb aquest sistema, amb aquesta xarxa, no? Quan nosaltres tenim l'atenció dispersa, en Marco Reichel, que és un neurocientífic expert en percepció, aquest home es va adonar que aquesta xarxa s'encenia d'una forma especial. Les persones que mediten sembla ser que utilitzen també aquesta xarxa, però després, quan a l'hora de ser operatius, el que fan és tenir més rendiment sense tant gast energètic de les estructures. I això s'ha comprovat, eh? Hi ha canvis fins i tot amb la densitat de neurones de determinades àrees. Canvis per més i canvis per menys. I m'explico molt ràpid. Per exemple, en l'escorça prefrontal... hi ha més, en determinades àrees, més concentració de neurones. En l'amígdala hi ha xarxes que es desconfiguren. L'amígdala què és? És una estructura emocional, por, ràbia. Són protagonistes, l'amígdala és protagonista. Doncs,
aquestes emocions més primàries.
Aquestes més primàries es veu com desconfigura xarxes i les remodela. I això què vol dir? Que fem una prevenció dels nostres estats emotius implicats que ens podrien destorbar el prendre bones decisions en un moment determinat.
Per tant, l'equilibri entre moments de focalització molt, diríem, tancada, i altres moments dispersos, que allò
fantàstic.
De dir, vaig a passejar i penso, imagino i somio, això és
molt bo.
Molt bo, molt saludable, molt bo. I alimenta l'altra part.
Alimenta i, a més, ho hem de fer expressament. O sigui, fer pauses, canviar d'activitat, distreure'ns i tornar-hi, perquè llavors la ment es torna molt més operativa i efectiva.
Doncs ara canviem d'activitat. Ens queden 6 minuts per arribar a les 4 de la tarda, però encara volem sentir què ens diu el Jordi, després de publicitat.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. De cap i de nou, paraula de coach.
Jordi,
vinga, vaig a ser concret i ràpid.
Què diu un coach de l'atenció?
Doncs bé, sabeu que el coach treballa l'acompanyament. Doncs jo en aquest acompanyament rebo moltes vegades persones que em diuen jo vull controlar la meva atenció, vull controlar tot allò que m'està passant al meu voltant, els meus pensaments, conductes. Què li he de tornar jo? Una altra paraula que us vull compartir. Gestionar. Jo no vull parlar de control, o ser els amos, o ser els líders de la nostra atenció, sinó aprendre a gestionar els nostres canvis conscients i, com ha dit la doctora, dirigits. És molt important també encaminar-los. Per què? Per exemple, ens poden connectar els nostres valors. Una persona que li agrada la justícia com a valor principal i està treballant en un lloc on pot haver-hi corrupció, no es connectarà i la seva atenció es pot ser dispersa, no pot connectar-se en aquella feina que està fent simplement perquè no es connecta als seus valors. Això, llavors, m'agrada moltíssim quan estem parlant de gestió, em diuen com, la famosa pregunta, i com es
I
fa
com
això?
Es fa això
I només els hi dius una paraula, responsabilitzant-nos. Quines dues actituds tenim molt sovint que podem combinar dintre de milers? La queixa o la responsabilitat? Com podem responsabilitzar-nos? Sentint estima per un mateix, sentint dignitat per un mateix. Com ho fem, això? Clar, tota la vida, quina és la persona que més parlareu durant tota la vostra vida? Amb un mateix, amb el vostre diàleg intern. Si cada cop es pot aprendre i es pot fomentar diàlegs on ens valorem, on sapiguem agrair, on sapiguem compartir, estarem obrint-nos, que és el mateix que pot fer la meditació, obrir-nos. En canvi, el món està en contra de mi, la societat, el que no vaig fer el passat, aquella carrera que tenia que haver fet, el que diuen els altres de mi, m'estic tancant. Llavors, aquesta dualitat entre obrir-nos i tancar-nos ens pot ajudar a decidir si volem responsabilitzar-nos o queixar-nos sobre què? Sobre la nostra gestió de la nostra atenció. És un tema molt més extens, hi ha moltes eines, però bueno, també tenim...
Tenim una per aquí, alguna eina. Perquè aquest diàleg intern és l'autoconsciència que parlàvem a l'inici, Rosa?
A veure, el diàleg intern és més el pensament.
Nosaltres parlem d'autoconeixement.
Quan jo estic fent reflexions sobre...
En paraules.
En canvi, paraules, imatges mentals...
L'autoconsciència pot no ser...
L'autoconsciència de quina parlem? De la moral o
no, de... No, de la moral no, de la
de
psicològica.
Saber, l'autoconsciència és ser que això forma part de mi i ser que això forma part del Jordi, clar, de tu, de l'Esteve. L'autoconsciència és...
No es pot equiparar aquest diàleg intern.
O sigui, hi ha animals que tenen autoconsciència. Això poder un altre dia ens hi extendríem.
Jordi, algun exercici, alguna activitat se t'acudia ara o no hi ha temps?
No hi ha quasi temps. Que fem el resum.
El resum?
Sí, perquè estava mirant jo el rellotge.
Anem per part. Dos minuts, només, Esteve. Què teníem?
No, la frase aquella.
La frase, això.
Jo dic ara, fixa't.
Hem demanat a l'Esteve, els que s'han incorporat més tard a l'inici, un joc de paraules sobre la consciència entesa com a consciència moral per un costat, entesa com a consciència psicològica per l'altre. Vinga.
Ara, sense insultar-te, Oriol, eh?
Vinga.
Tens consciència, Oriol, que ets un poca consciència? Ja està, què més esperes?
Molt bé. No. Ara estava intentant respondre, però ja tu... La resposta, després quan ja no estiguem a mantena. Doncs ara sí que la resposta a la pregunta del programa d'avui. Podem ser els amos de la nostra atenció i dirigir-la cap allò que ens beneficia? I aquesta és la resposta.
Esteu atents? Doncs anem a ser conscients i parem atenció. No us adormiu o us despisteu. La consciència em permet identificar, estar amb una atenció plena, fins i tot ser autoconscients. Al tenir una ment meravellosa, cal seguir posant atenció en ella. Doncs la consciència integra i l'atenció analitza. Tenim límits en l'atenció, però l'emoció sempre dirigeix l'atenció. Per això les emocions són tan importants. L'interès, la motivació, obre la porta a l'atenció, així que estimuleu la capacitat d'aprendre. Estem fets per mobilitzar-nos, per reaccionar, així que movem-nos, redirigint les coses que no ens estimulen i continuem atents al camí de les nostres vides.
Caram.
Moltes gràcies, Jordi.
Gràcies.
Doctor Rosa Casafont.
Moltes
encantat
gràcies.
Encantat d'estar una altra vegada compartint la taula amb tu. Autora de Viaje a tu cerebro, si algú vol saber més de tot això que estem parlant avui, Viaje a tu cerebro, d'Ediciones B, de la doctora Rosa Casafont. Esteve, en soc conscient, eh? En soc conscient que soc un poc de consciència, ja ho he pensat.
Ets una persona de molta consciència, eh?
Adéu-siau a tots, fins dimecres que ve.
Fins dimecres.